Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Els murs de la salut mental afecten a tothom. Ajuda'ns a trencar-los. El 19 de desembre col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. La Marató que trenca murs.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número, 663-99-30-62, 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Benvinguts. Comencem nova edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquest dimecres, en el que ara ja sí, estem exactament a només 10 dies del Nadal. Anem fent rebots de torrons, de caves, amb unes temperatures que estan lluny de recordar-nos el fred de fa una setmana. Comencem, lògicament, per aquí, pel temps. Com sempre, Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Toni. El temps he marcat pel sol, però també per les boires. Una boira que ara mateix està ben present a les comarques del Pla de Lleida, que no s'aixeca i, per tant, aquí l'ambient fred i gris durant tota la jornada. També en alguns punts de la depressió de l'Ebre tenim algunes boires, mentre que la resta s'imposa el sol i això fa que l'ambient sigui una miqueta més agradable, tot i que avui les temperatures baixen respecte a les d'ahir. Per tant, tarda amb sol, però també amb aquestes boires que demà continuaran presents a les comarques del Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre. La resta farà sol, però demà la novetat respecte avui és que augmentarà una mica més la nuvolositat a punts de la costa i els vents seran del nord-est no gaire forts. Pel que fa a les temperatures, demà com les d'avui o fins i tot una miqueta més baixes.
Molt bé, gràcies, Jordi. El dimecres ens porta un titular en forma de fumata blanca de cara als pressupostos generals de l'Estat. El govern central i Esquerra Republicana han arribat a un acord pel que fa a la llei de l'audiovisual, pel qual l'executiu espanyol dedicarà diners a garantir la presència del català a les plataformes televisives com Netflix o HBO, que hauran d'oferir un 15% de la producció aliena en català. En uns minuts els donarem els detalls en aquesta jornada marcada clarament per la intenció dels experts de començar a vacunar el més aviat possible els majors de 40 anys. Aquesta és una mesura que s'està estudiant avui mateix i que podria ser aprovada demà mateix, ho veurem. Tot això mentre avui ha començat ja la vacunació als nens i nenes d'entre 5 i 11 anys. És per aquí, lògicament, per on volem obrir avui el nostre programa amb el doctor Pepe Serrano, que és pediatre d'atenció primària de l'equip de pediatria del Garraf i membre del comitè assessor de vacunes de l'Associació Espanyola Pediatria. Doctor Serrano, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com anem? Molt bona tarda.
Vacunes i nens, el gran tema d'aquests dies, no?
Vacunes i nens, pels pediatres i per les famílies, sempre han sigut un lligam, a hores d'ara, bastant favorable. Vull dir que sí, que en el fons jo crec que és un motiu d'alegria que puguem disposar d'aquesta eina per administrar-la a la nostra població infantil.
Doctor, m'imagino que s'està fent un fart d'agafar el telèfon entre els seus pacients habitualment, vaja, entre els pares dels seus pacients, per veure què fan, si vacunen o no, perquè és evident que també, fora del negacionisme, només parlant de pares, hi ha molta preocupació sobre si cal o no vacunar els nens i nenes.
Sí, sí, sí. Els dubtes de les famílies dels pares són totalment lícits i està clar que en una situació com la que estem, que és una situació absolutament anòmala i que ja anem de cara als 2 anys i amb un fàrmac relativament nou com és aquesta vacuna, he dit relativament nou perquè la investigació d'aquest tipus de vacunes ja venen de lluny, no és una cosa tan recent com poguera semblar, el que sí que aquestes vacunes en concret s'han desenvolupat ara amb un temps rècord, però la base de les vacunes venen ja de temps. Però són factors, doncs, òbviament, que fan que els pares i les mares tinguin els seus dubtes. És, com dic, lícit que els tinguin i és absolutament normal que ens els plantegin i que, bé, aquí estem per intentar respondre als seus dubtes i per intentar aclarir-los els conceptes tantes vegades com calgui.
Perquè tots sabem que, efectivament, el Covid amb un nen, una nena d'aquestes edats no té la incidència, no té la gravetat, normalment, no?, que arriba a tenir amb una persona adulta, però que, en canvi, sí que ens estan parlant d'efectes secundaris, perquè segurament ve la gran por dels pares i mares, no? Val la pena córrer aquest risc dels efectes secundaris donada la baixa incidència que la malaltia té en els més petits, doctor?
Sí, això, aquests termes que tu planteges d'aquesta forma tan planera, és el que en parlem, doncs, del risc-benefici, no? Uh-huh. I en aquest cas, doncs, s'ha vist, a hores d'ara, que els beneficis superen amb escreix els riscos. Per què? Perquè sí que la malaltia sol cursar de forma lleu, però diem sol, perquè no són termes absoluts. Uh-huh. Hi ha hagut nens a tot el territori nacional i el territori de Catalunya que han estat hospitalitzats, hi ha hagut nens que han acabat a les UCIs pediàtriques i també hi ha hagut, afortunadament, molt pocs, però nens que han perdut la vida pel tema de la Covid, això d'una banda. D'una altra banda, la malaltia pot deixar també seqüeles a mitjà i llarg termini, com és el conegut Covid persistent. Aquestes vacunes que estem posant, la que s'està posant ara concretament entre els 5 i els 12 anys, doncs s'està posant als Estats Units i al Canadà amb més de 5 milions de dosi i no s'ha reportat fins ara cap efecte indesitjable greu, ja, ni cap efecte indesitjable rellevant. Fins i tot aquest tema de les miocarditis i pericarditis que van sortir amb els adults, especialment barons joves. Mm-hmm. Sí. Fins i tot aquest tema especialment monitoritzat no se n'ha declarat cap hores d'ara d'aquests 5 milions de vacunes que s'han administrat.
I una altra cosa, i corregeixi'm, que aquí en sap és vostè. El que hem vist és que hi ha més incidència d'aquests casos en persones que han desenvolupat el Covid que no pas en persones vacunades.
Correcte. La taxa de pericarditis i miocarditis en malalts que han passat la Covid és molt més elevada, uh-huh, que la taxa que pugui ser secundària a la vacuna. I no tan sols això, sinó que la miocarditis o pericarditis que es passa secundària a la vacuna, que ja diem que és un percentatge molt minsa, uh-huh, sol ser autolimitat i de molt bon pronòstic, cosa que no és així quan aquestes malalties són secundàries a la pròpia Covid.
Veig que vostè no té cap dubte, eh?
Tan sols la numerologia, uh-huh, va a favor del benefici, sinó que la gravetat de la pròpia malaltia també va a favor del benefici de vacunar.
Li deia, doctor, que veig que vostè no té cap mena de dubte sobre si vacunar o no.
No tinc cap dubte perquè hi ha hagut les grans agències reguladores que han avaluat el medicament, segon perquè les agències estatals també li han donat el vistiplau, i tercer perquè les agències autonòmiques han acabat per refrendar-lo. Totes aquestes agències de les que faig esment tenen uns comitès d'experts que estan dedicats en aquest moment només a fer aquestes avaluacions de risc-benefici. Per tant, si FDA als Estats Units, OMA a Europa i Ministeri de Sanitat a Espanya i Conselleria de Sanitat a Catalunya, amb tots els seus comitès d'experts, que són realment experts, ens diuen que és molt més beneficiós posar la vacuna que assumir el risc de passar la malaltia, doncs crec que els hem de fer cas i crec que els hem de fer confiança com els fem amb tantes d'altres coses.
Tant de bo ens hagi servit aquesta conversa per aclarir els dubtes que poden tenir milers de catalans i catalanes ara mateix sobre què fan amb els seus fills o les seves filles, si els vacunen o no. Doctor, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i tant de bo sigui cert això que comentes i agraït, per suposat, per donar veu a la societat catalana de pediatria, com sempre.
Faltaria més. Gràcies, doctor. Fins la propera. Bona tarda. Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Les 3 i 10 minuts. Aquí és dimecres, 15 de desembre de 2021. Aquell so del fum, 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 cada vegada es va intensificant més, no? Ja tenim a tocar els torrons, les neules, bé, els tenim a tocar ja des de fa uns quants dies, com a mínim, a les prestatgeries dels súpers. Una altra cosa és que formen part del rebost, ara sí, que tots tenim a casa, sobretot aquella part del rebost que dediquem a les qüestions del Nadal. Nosaltres encara no, qüestions de dieta i aquestes coses, però tot arribarà. D'entrada, el que arribarà ja són els continguts d'aquesta edició del Tot anirà bé. Núria Ros, com estàs? Bona tarda, Núria.
Què tal? Bona tarda.
Avui què passa?
Doncs en el programa d'avui els festivals de música són un dels grans protagonistes. Després de dues edicions marcades clarament per la pandèmia i les restriccions, sembla ser que a poc es van recuperant. Noms com Primavera Sound, Canet Rock, Share Festival o el Festival de Peralada són els que tornaran a omplir els escenaris de música l'any vinent. Per això avui parlarem amb alguns dels màxims responsables d'aquests esdeveniments i també amb l'expert en festivals de música, Luis Hidalgo. A partir de les 4, la música i la màgia dels festivals arriben al Tot anirà bé. Més coses. Avui l'escriptor i filòsof Miquel Seguró ens endinsa en el seu últim llibre, Vulnerabilitat. De la mà del periodista Josep Martí Blanc ens desglossaran aquest assaig per al final respondre a la gran pregunta. Són persones vulnerables per naturalesa? A partir de les 5, mirem cap a Barcelona. Aquest any la ciutat és la número 7 d'Europa en inversió en companyies tecnològiques, una xifra que ha augmentat exponencialment en comparació amb l'any passat. Té alguna cosa a Barcelona que no tenen la resta de ciutats? Què és el que trau a les empreses? Per què aposten per la ciutat comtal? De tot això en parlem amb el doctor en Economia Jordi Franc i dos fundadors de startups que han escollit el Consorci de la Zona Franca com a seu de les seves empreses. I ja per acabar, avui torna als estudis la doctora en Biologia Gemma Marfany, que a partir de 6:15 ens ajudarà a analitzar com afecten els aliments processats en el nostre metabolisme.
Dit d'una altra manera, que si vostès escolten avui el Tot anirà bé, es podran comprar unes ulleres impreses amb 3D, alimentar-se com cal i amb aquesta bona alimentació anar-se'n de festa al Primavera Sound. No és un mal pla, oi? Les 3:12, veig que la Judit Casellas està prenent nota de tot. Bona tarda, Judit.
I tant, ja m'he apuntat tot.
Perfecte. Fins i tot allò que és notícia en aquest dimecres 15 de desembre. Avui la informació per on va, Judit?
Doncs la notícia del dia és que avui comença la vacunació dels infants de 5 a 11 anys amb una primera dosi pediàtrica de Pfizer a Catalunya. El Departament de Salut ha comptabilitzat ja més de 71.000 cites per vacunar els infants. I el govern espanyol i Esquerra Republicana han arribat a un acord per garantir el català a la llei audiovisual i aprovar així els pressupostos generals de l'Estat. Es destinaran uns 15 milions d'euros a producció audiovisual en català, euskera i gallec, i es crearà un fons de doblatge i subtitulació. I el govern espanyol també prorrogarà la rebaixa d'impostos de la factura de la llum durant el primer trimestre del 2022. Es mantindrà la rebaixa de l'IVA de la llum del 21 al 10% que s'ha aplicat aquests últims mesos de l'any. I Vueling i Aena posen en marxa una prova pilot perquè els seus clients facturin el bitllet, el seu equipatge i embarquin a l'avió amb un reconeixement facial exposant-se davant d'una càmera que verificarà la seva identitat. I pel que fa als esports, el nom propi del dia és que el Kun Agüero ha anunciat que retira del futbol. El davanter del Barça es retira com a jugador professional amb 33 anys per uns problemes cardíacs.
És una notícia terrible, aquesta, eh? La veritat és que ens fa una llàstima, no? Perquè quin desastre, pobret. Judit, gràcies.
Gràcies.
Fins demà, bona tarda. Uns segons per un quart de quatre. Temps pels diaris digitals. Amb què t'has trobat avui, Núria?
Mira, doncs, avui et començo explicant que després de molts anys d'espera, Barcelona començarà l'any vinent la reforma de la Rambla per convertir-la en un espai més verd, pensat sobretot pels veïns, i que doni més protagonisme, doncs, als equipaments culturals i als comerços de la zona. L'Ajuntament de Barcelona hi destinarà 44,5 milions d'euros i la Rambla continuarà tenint, per exemple, les floristes de tota la vida i els quioscos de premsa. Però la gran novetat és que desapareixeran definitivament les parades d'ocellaires. La reurbanització del passeig es farà amb un total de 5 fases, començant pel tram que va entre Colom i Santa Madrona, i entre altres canvis es crearan 3 grans places o espais singulars, com és el Mohabbat Lem, el Pla de la Boqueria i el Pla del Teatre, que posaran en valor, doncs, el patrimoni arquitectònic de cada zona. A tot això també s'establirà un sol carril de circulació en cada sentit, reservat, doncs, per veïns, bicicletes i transport públic, i les voreres tindran un mínim de 3 metres d'amplada per afavorir el comerç i recuperar els veïns. Dos objectius que, segons la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, són l'essència d'aquesta reforma. Més coses. En un dia com el d'avui, també vull destacar que la Casa Reial ja prepara el retorn de Joan Carles a l'estat espanyol en les pròximes setmanes. Segons explica avui el periòdico, la Zarzuela treballa de manera conjunta amb el govern espanyol per intentar instal·lar l'anterior monarca en alguna residència del territori i poder trobar, doncs, una fórmula que ho permeti. El que sí que detallen és que Joan Carles reclama seguir vivint com ho feia abans, d'establir-se a Abu Dhabi, però que aquesta possibilitat queda completament descartada per la negativa de Felip VI. En aquests moments, una de les opcions sobre la taula és instal·lar Joan Carles en una propietat patrimoni de l'Estat. Tot i això, detalla el diari que és una decisió que genera preocupació perquè aixeca polseguera entre els socis de govern de Pedro Sánchez i que pot suposar, doncs, un nou cost de fons públics. I avui, per acabar, t'explico que el Festival Estrena celebrarà la seva 10a edició entre els mesos del març i el maig de l'any vinent, amb una gran novetat, però que no tindrà lloc només a Girona i Salt, sinó que també ho farà a Barcelona per primera vegada amb un primer grup confirmat, com és Doctor Prats. El director del festival, Xavi Pasqual, també ha avançat una vintena d'artistes de la seva programació, però que es faran oficials durant el mes del febrer. Pel que sabem fins al moment, per l'Auditori de Girona passaran grans noms com Coque Malla, Sergio Dalma i els Catarres, i a les escales de la Catedral de Girona també hi passaran grans grups, com per exemple són els Pets. Un festival, doncs, que per primera vegada s'estrena aquí, a la ciutat de Barcelona, i que deixa un cartell com el que t'acabo d'explicar.
Que bé, no? Avui és dia musical, perquè després, efectivament, anirem de festivals. Jo crec que ens ho podrem passar molt bé a la segona hora d'aquest programa. M'he quedat amb això de la reforma de la Rambla de Barcelona. És un tema molt polèmic, per moltes raons. Un dia d'aquests en parlarem amb calma. Sobretot aquesta qüestió de només un carril de circulació en cada direcció. Jo que he treballat un temps a les Rambles i, per tant, em conec una mica el tema. Hi ha molts camions de càrrega i descàrrega. Molta gent que va subministrar a aquests comerços. Com es farà això? És interessant, plantejar un dia d'aquests en parlarem amb calma sobre, d'entrada, si cal reformar la Rambla, perquè ja saben vostès que hi ha molta gent que s'hi nega i que aposten més per l'actualització d'allò que hi ha que no pas per una profunda reforma, com sembla ser que s'enfoca, i sobretot aquest enfocament, què és el que suposa. En parlarem amb calma. Núria, gràcies.
Gràcies a tu.
Ara fem una petita pausa, 3 i 17 minuts, quan tornem ja nosaltres, la Irene Pardo, Jordi Manils i Pepe Pérez Calvo, dit d'una altra manera, la tertúlia del Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial per la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Les 3 i 20 minuts. Dit d'una altra manera, Irene, que estàveu, ja, estàveu escalfant, no? És que m'estava dient la Irene que avui la tertúlia ha començat ja a la sala d'espera aquí a l'entrada de Ràdio Estel, no, Irene?
Hem començat, sí.
Sí? Apropa't una mica més al micro.
Ai, perdona.
Com estàs, Irene?
Molt bé, i vosaltres?
Bona tarda. Mm-hmm. La Irene Pardo és la presidenta de les noves generacions del Partit Popular. Avui ve a parlar amb el Pepe Pérez Calvo. Com estàs, Pepe?
Hola, què tal? Bona tarda.
És conseller districte per Esquerra Republicana de Catalunya i Jordi Manils. Bona tarda, Jordi.
Molt bona tarda.
Que és membre de l'executiva nacional dels Comuns. Estàvem parlant de vacunes ara mateix, no? Perquè, clar, tant el Jordi com la Irene com el Pepe és avi, no?
Jo sóc avi, sí.
És avi. De nens, sí. De quines edats?
Nena de 5 i mig, farà 6 al març.
I ja li toca el tema de la vacuna?
Li tocarà, bé, efectivament.
Li tocarà.
Sí, evidentment. Ara, a partir d'avui. He començat jo per fer la tercera.
Ah, ja has fet
avui mateix.
Ah, molt bé. I hi ha preocupació a casa teva sobre què fer amb la nena?
Jo ho tinc claríssim. No tinc cap mena de dubte. Vull dir, ja la dosi és la mitjana. Són els metges. Nosaltres no som...
Ah, jo estic totalment d'acord amb tu.
Pràcticament sí. Es pot dir que no tenim... Jo no me considero prou coneixements com per valorar una cosa d'aquest tipus. Vull dir, són els metges els que ho han de decidir. Evidentment, tindrà les seves controvèrsies, com a qualsevol àmbit i en qualsevol sector hi ha controvèrsies, però que al final s'han de dirimir d'una forma i sembla ser que estan dirimides. No aquí, a casa meva, sinó a nivell mundial. Vull dir que això és claríssim.
Clar. Irene, com ho veus tu? Tu ets mare, ens deies l'altre dia. Encara no li toca, no?
Encara no li toca, però és veritat que jo ara que marxem a veure uns familiars a l'altra punta d'Espanya, han passat uns familiars del Covid i pensava, ostres, que el meu fill no està vacunat, no? De quina forma li pot afectar si hi ha algun contagi i de més. Jo tinc la possibilitat de vacunar-me o no? Jo m'he vacunat, però el meu fill, de moment, fins que no ho autoritzin, no pot, no? Jo prefereixo la vacuna. El Covid mata la gent, la vacuna no. Això per començar. I com deia el PP, són els professionals els que han de decidir.
Clar. Jordi, què dius?
La meva petita té 2 anys i mig, per tant encara no li toca, però amb el primer any i mig de la seva vida ara estava intentant fer memòria, però jo crec que li vam posar, no sé si 7 o 8 vacunes, de les quals també desconeixia la composició, desconeixia els estudis sobre els efectes secundaris i simplement els hi posem perquè hi ha una ciència darrere, hi ha uns doctors i unes doctores que ens diuen que aquestes vacunes van bé. Ara mateix ens estan dient hi ha una vacuna que va bé contra la Covid i a la que li puguem posar, li posarem.
Que bé. Doncs mireu, tots d'acord, no? D'acord també en el que passa demà, perquè és probable que demà s'aprovi ja la vacunació de la tercera dosi pels majors de 40 anys. De 40, no?
De 40.
En aquest tema crec que no hi ha tertúlia possible, pel que estic veient, no?
Bueno, jo un matís, totalment a favor, però un matís que ja l'hem expressat algunes vegades també en aquesta taula. Està molt bé que la població a Espanya i a Europa es posi la tercera dosi, però serà totalment inútil si no es vacuna el conjunt del planeta. Continuem tenint països del nostre planeta on la taxa de vacunació de la primera dosi no supera el 10%. La primera dosi no supera el 10% de la població. Per tant, això fa absolutament inútils tots els esforços que es puguin fer a Espanya o a Europa, posant terceres, quartes o cinquenes dosis. Si no es vacuna tothom, no serveix per res.
I també hi ha una cosa, que és que jo crec que hi ha una falta d'informació molt gran, no? És a dir, jo crec que molta gent també ja té un rebuig cap a la vacuna, que no tenia en un principi, perquè hi ha falta d'informació. En un principi era dos dosis, ara una tercera, però no t'expliquen realment, no veiem per què una tercera, perquè no et donen els motius, si és perquè perd eficàcia, si és perquè la vacuna encara no s'ha acabat de, diguéssim, adaptar la situació o per les variants noves. És a dir, t'has de vacunar perquè sí, una tercera dosis en un any, els estem dient a la gent, no? Davant d'una cosa que és un virus que és nou per nosaltres. Jo crec que també les autoritats han de sortir a explicar i fer molta pedagogia del que està passant i per què ens hem de posar una tercera dosis.
Digues, Pepe.
No, no, que potser no hem de parlar tant. No. Explicacions s'han donat, jo crec que masses i tot, i després no parem, no descansem amb el tema Covid, i era una de les coses que hem parlat ara abans d'entrar aquí, que realment estem cansats del tema Covid. Clar que estem cansats, perquè és constant la informació, els comentaris, les valoracions... no sé, com molt bé ha dit el Jordi, ell té vacunada de la seva filla de molt petita, amb moltes vacunes, i segurament no s'ha obert cap debat a cap mitjà de comunicació, ni escrit ni...
També és diferent ara vacunar. Jo, ja per sabem, exemple, precisament ja sabem, però... avui li he posat les vacunes, jo al meu fill, les dels 4 mesos, però és diferent posar la vacuna de la tuberculosi que posar la vacuna d'una pandèmia que a dia d'avui la tenim present dels nostres familiars, dels nostres amics i demés. No? Jo crec que és diferent la forma d'afrontar-ho.
Sabeu el que m'ha vingut al cap? I és la primera vegada que m'ha passat. La de programes que he fet sobre l'automedicació. La de programes on he entrevistat a representants del Col·legi de Farmacèutics parlant del que la gent arriba a prendre sense saber el que s'està prenent en realitat i sense llegir el prospecte de manera absolutament autònoma. No? És a dir, som molt capaços de prendre tot allò que ens digui algun amic simplement perquè ens ha dit a mi m'ha anat molt bé i, en canvi, més enllà del que diguin els metges o les persones que realment en saben al respecte, com hi ha aquest soroll als mitjans de comunicació sobre l'efecte de les vacunes, doncs resulta que no ens creiem els metges, no? En fi, és una contradicció, si més no, que m'agrada deixar constància ara, perquè justament em venia ara al cap. Pepe, content amb la fumata blanca que ha sortit avui de la Moncloa, no? Sembla que Esquerra Republicana...
Sempre millorable, però contents d'arribar a acords, perquè nosaltres parlem amb la gent fent política, que en definitiva és això, és parlar... és negociar i s'arriba a acords, perquè...
I els acords fan que efectivament tinguem el català present a les plataformes, fonamentalment, no?
Sí, bàsicament va per aquí. Evidentment, el tema de l'idioma no només afecta a les plataformes, afecta a molts més àmbits, i això s'ha d'anar treballant a tots.
Ja.
A tots ells.
Doncs avui el tema de les plataformes i el tema de les llengües ha provocat tot un seguit de tensions, no? L'hem vist al Congrés, on Pablo Casado s'ha pronunciat de manera... Caram! Em permetran que digui consistent, no? Literalment, llegeixo la seva expressió, és què conya de passar a Espanya perquè vostè assumeixi alguna responsabilitat? És el que li ha dit Pablo Casado a Pedro Sánchez. D'això m'ha dit que a mi la resposta a Pedro Sánchez m'ha semblat divertida, perquè li he dit, quants cafès porta? M'ha semblat... Home, està bé que els nostres líders polítics més enllà, però si poden no expressar-se així, tenint en compte que tothom els veu, doncs millor que millor, no? Sobretot si després renyim els petits quan diuen aquestes expressions, no? En fi, és igual. Tot això, d'una banda, el Congrés. Al Parlament de Catalunya també el tema lingüístic avui ha estat present. Anem a veure com ha viscut la persona que ens acompanya a l'altre costat del fil telefònic. És el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco. Senyor Martín Blanco, com està? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Toni, com esteu?
67 programes i encara no ha vingut, El tot anirà bé, només li faig notar,
Una prioritat, Jo crec que hem de posar fi ja a aquesta situació.
Home, no pot ser, Nacho. Escolti'm, com està vivint tot això? D'entrada, anem a pams, l'acord al que han arribat aquest matí el govern espanyol amb Esquerra Republicana de Catalunya, s'ho esperava?
Bé, jo crec que sí, que efectivament era un acord que es podia esperar. En tot cas, a mi el que em preocupa és que s'estigui instal·lant entre la societat catalana i, sobretot, impulsat o alimentat des dels poders polítics, des dels poders públics a Catalunya, una idea d'un catastrofisme lingüístic en general. Sembla que la llengua catalana estigui a punt de desaparèixer, que la llengua catalana estigui en el pitjor moment de la seva història, i jo crec que no és així ni de bon tros. Per tant, per nosaltres, tot el que sigui foment i i cultiu de la llengua i la cultura catalanes és una finalitat desitjable, però el que lamentem és que el debat es planteja en termes tan fatalistes i tan tremendistes com ho fan els nacionalistes, perquè bàsicament viuen d'això, del victimisme, i de continuar dient, diguem-ne, que la situació actual d'Espanya és semblant a la que hi havia doncs, al final del franquisme o a principis de la democràcia. I això és una fal·làcia que l'única cosa que fa és generar una perversió de la convivència.
No estem una mica amb arguments exagerats, tots una mica. Ho dic perquè aquest matí hem escoltat un company seu, a Carlos Carrizosa, aprofitar la seva intervenció a la sessió de control al govern per comparar el cas de Canet i el que representa amb el terrorisme d'ETA i l'esperit d'Ermua. No és una mica massa, senyor Martín Blanco?
Jo, Toni, ara t'ho explico, perquè a més he tingut l'oportunitat de fer, després de la intervenció del president del nostre grup, del senyor Carrizosa, he tingut l'oportunitat de fer una interpel·lació que, lògicament, doncs, dona per molt més que una pregunta parlamentària. Les preguntes són 2 minuts o 2 minuts i mig i la interpel·lació són 10 minuts i he pogut explicar el que s'ha volgut dir, el que ha volgut dir el senyor Carrizosa amb aquest paral·lelisme. L'altre dia hi va haver un article al diari, un diari que es diu The Objective, d'un filòsof i literat espanyol que es diu David Mejía, una persona molt raonable i molt sensata, que deia que el que estava passant a Canet, sobretot la reacció que hi havia hagut en els mitjans de comunicació i entre la societat catalana i de la resta d'Espanya, era una cosa, aquesta reacció, diguem-ne, d'assenyalar un cas que no és un cas, sinó que és, diguem-ne, el reflex d'una situació injusta i discriminatòria envers els castellanoparlants, als quals, diguem-ne, se'ns vulnera o es vulnera els drets d'aquests ciutadans, és, diguem-ne, l'assumpció per una part de la ciutadania que abans no veia aquestes coses d'una realitat que és perfectament palesable a Catalunya, que és una cosa que es pot constatar perfectament i que abans molta gent no la veia. Per tant, l'esperit d'Ermua és un moment en què molta gent s'adona en una situació infinitament més dramàtica i per això el senyor Carrizosa ja ha fet la precisió de salvant les distàncies i és evident que hi ha distàncies enormes. Doncs salvant les distàncies, jo crec que a Catalunya ara hi ha gent que s'ha adonat que efectivament és un disbarat, és un absolut contrasentit, el fet que perquè un jutge hagi d'haver de determinar si fent de les hores lectives que es fan a les escoles catalanes hagi de ser en castellà, insisteixo, el 25, no el 50, ni el 75, ni el 100%, que seria una opció que jo no subscriuria, però que en tot cas també seria, cadascú pot tenir la seva posició, però no, el 25% de les hores lectives en castellà genera un terrabastall en la vida catalana que demostra una vegada més aquest victimisme del nacionalisme. Per tant, jo per no defugir la resposta, Toni, era això, és a dir, l'esperit d'Ermo del qual parlava és una cosa molt concreta i el paral·lelisme que s'estableix és entre la reacció d'una part de la ciutadania que abans no veia coses que ara sí que veu, doncs exactament igual amb el tema de Canet, quan tu veus que s'està assetjant un nen la seva família.
Senyor Martín Blanco, és que se'ns en va la comunicació. No sé si es pot moure una mica, perquè em sembla és molt interessant escoltar el que està dient, però no l'escoltem bé.
Ara, Toni.
Ara, perfecte.
Sí, doncs el fet d'aquest assetjament que ha patit la família d'aquest nen amb crides a sotmetre el nen a un apartheid, amb crides a pedregar la casa dels pares d'aquest nen, per cert, crides no de trolls de Twitter, sinó d'un ex-membre de la llista de Junts per Catalunya a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya i d'un professor universitari. És a dir, jo crec que això és molt greu i a mi, com a ciutadà de Catalunya, em sembla que el que no podem fer és menystenir o no donar-li la importància que tenen determinats fets. Per tant, jo crec que s'ha d'explicar el que es vol dir en cada afirmació i jo crec que això té un sentit, que és el que deia aquest periodista David Mejía, que l'article em sembla impecable. Avui a Catalunya hi ha gent que s'està donant que el radicalisme lingüístic, aquest fonamentalisme d'alguns que volen que l'escola sigui 100% en català i que no hi hagi ni el més mínim matís, que en una societat bilingüe com la nostra el que pretenen alguns és que el castellà no tingui cap mena de presència, doncs jo crec que és un disbarat. I això s'ha de poder dir, Toni, sense cap mena... I cadascú és com és, però jo sóc una persona que sempre, en la meva vida privada, en la meva vida pública, he defensat cultivar la llengua catalana, defensar els autors en llengua catalana. He tingut sempre un afecte, un amor per la llengua i la cultura catalanes, i a mi em fa ràbia que algú pugui pretendre que el fet d'introduir un 25% d'hores actives en castellà pot representar una amenaça per la llengua catalana. Jo crec que això és rotundament fals.
Deixi'm acabar amb l'anècdota. Ahir el van fer fora del Parlament, no?
Sí, efectivament, em van fer fora del Parlament per mi en un exercici de despotisme que per desgràcia comença a ser bastant habitual en el Parlament de Catalunya, perquè jo vaig demanar la paraula després que la presidenta del Parlament comencés la sessió amb un discurs contra l'Estat de Dret, contra el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la seva resolució sobre el Pau Juvillà, aquest diputat de la CUP que ha estat inhabilitat per haver mantingut propaganda partidista en el seu despatx de la paeria de Lleida. La senyora Borràs, en comptes de fer un discurs per tots els catalans i respectuós amb el conjunt dels diputats del Parlament de Catalunya, va fer un discurs de part, un discurs, diguem-ne, absolutament fora de les seves atribucions com a president del Parlament, i jo vaig pensar que era just, com a diputat de l'oposició, demanar la paraula i poder explicar senzillament que ella s'ha de cenyir a les seves obligacions com a president del Parlament i ha d'ordenar els debats amb imparcialitat. Això d'acord amb el que diu el Reglament de Catalunya. Però la senyora Borràs té aquesta percepció tan despòtica de la democràcia que va decidir no donar-me la paraula.
A veure si el podem veure aviat per aquí, senyor Martín Blanco.
Espero que sí, Toni. Perfecte.
Una abraçada. Gràcies. Bona tarda. És el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco. Jordi Manils, anem a pams, no? Perquè imagino que us heu quedat amb ganes de parlar de diverses qüestions, no?, per les que hem anat passant. Déu-n'hi-do. Qui destacaries, tu, Jordi?
Déu-n'hi-do, moltes coses. I abans d'entrar amb el que deia el Nacho, una de les coses que plantejaves tu a l'inici és sobre la intervenció del Casado. I jo crec que hi ha una sobreexcitació, una sobreteatralització de la política des de fa... com a mínim 2 anys a Catalunya, que ara s'està traslladant també al Congreso des de l'arribada de l'extrema dreta. En aquest cas, Casado el que intenta és que Vox no li ocupi aquest espai, no?, i disputa l'espai del populisme antigovernamental a Vox. Crec que en el cas de Ciutadans al Parlament de Catalunya intenten també disputar-li l'espai al PP amb determinades actuacions, com la de Carrizosa avui. I crec que aquest tipus d'actituds o aquest tipus d'expressions no ajuden en res. No ajuden en res ni a la ciutadania ni al bon funcionament de les institucions públiques. I sobre el cas de Canet en concret, jo crec que no, d'entrada no és tolerable amenaçar ningú, menys a un nen de 5 anys, no és tolerable amenaçar ningú per les seves opinions polítiques, per les seves voluntats polítiques o lingüístiques. Però d'altra banda, la llengua vehicular de Catalunya, el sistema educatiu, és el català, ha de seguir sent el català. El sistema d'immersió lingüística, perdoneu, no és un sistema d'identitat lingüística, és un sistema social per les classes treballadores que garanteix la cohesió, garanteix la inclusió, i en aquest sentit la plantegem nosaltres. Per nosaltres la immersió lingüística no és un tema d'identitat lingüística o d'identitat nacional, sinó que és un tema de que les classes treballadores tinguin els mateixos drets, el mateix accés que la resta de la gent.
Pepe, segueixes tu? Per què aquest somriure?
Bueno, perquè es diuen moltes coses amb ganes de provocar i amb ganes d'inventar suposades diferències, conflictes, per sobreviure, simplement per sobreviure, qui les està esgrimint constantment. O sigui, és famosa ja la frase de que Catalunya està dividida per la llengua i que això genera una divisió entre una part de Catalunya i una altra part. Les desigualtats a Catalunya venen donades segurament no per això, sinó per les desigualtats socials i desigualtats econòmiques que es produeixen entre les persones que convivim en aquest país, no per conflictes lingüístics. Els conflictes lingüístics els generem per sobreviure, i torno al principi, perquè, o sigui, un partit com Ciutadans va néixer amb aquest pràcticament únic objectiu i es va sumar a tota la banda dreta i d'ultradreta que s'està constantment barallant per l'espai polític, sigui en el nostre país, sigui a l'estat espanyol. És l'únic sentit que tenen. S'està parlant aquí d'imparcialitat. A veure, la imparcialitat de la presidenta del Parlament i la imparcialitat dels jutges? On està la imparcialitat dels jutges? Que es dediquen, igual que nosaltres no fem valoracions o no hem de fer valoracions sobre la bondat o no d'una vacuna, jo crec que un jutge tampoc ha de fer valoracions en tants percent de la utilització que segurament són els docents i els filòlegs i la gent experta que coneix d'ensenyament i d'educació el que han de dir com està la nostra llengua i com està la nostra llengua, quina és la realitat lingüística del català. Parlem de les sentències judicials, parlem dels mitjans de comunicació, per exemple, escrits, parlem de les emissores i del que s'està sentint, quin és el tant per cent. Això es poden fer estudis, vull dir, i aquí sí que es pot treballar. No, un jutge que ha de ser imparcial, efectivament. No té cap mena de sentit més que argumentar la pròpia existència i acabar amb aquests xous als que ens tenen ja, per desgràcia, acostumats al Parlament de Catalunya i Ciutadans de mandats anteriors, i continuen sent-ho ara.
Irene, et toca.
Sí, deia el PP, un jutge no pot fer això, no pot fer l'altre, li està donant lliçons als jutges d'aquest país. Jo no sé el que ha de fer d'un jutge, però sí el que ha de fer un polític i uns representants polítics, que és acatar les sentències i respectar la llei, cosa que no es fa a Catalunya. Això sí que és el que ha de fer un polític, començant per la màxima autoritat al Parlament de Catalunya, que és la presidenta del Parlament, i cosa que no fa. Després d'elles, és que alguns estan ficats en que en Catalunya no existeix una divisió. Jo crec que us oblideu d'una part de Catalunya, que és aquella que va sortir el 8 d'octubre de l'any 2017. Jo no m'oblido de les que surten a l'11 de setembre de cada any, perquè jo cada vegada que veig moltíssima gent amb una estelada pels carrers de Catalunya, penso que passa alguna cosa a Catalunya, però també hi ha unes contramanifestacions de moltíssima gent a Catalunya amb banderes diferents, i jo quan veig gent liar-se amb banderes és perquè veig que hi ha un enfrontament i una confrontació social, i si no ho sabem veure, no pararem. És a dir, jo crec que s'ha d'afluixar d'una part, però també s'ha d'afluixar d'una altra part, que aquesta part és la que està aquí governant a Catalunya, que no afluixa i aneu amb l'accelerador contínuament. És a dir, jo crec que totes parts al llarg de la història han tingut culpa de fins on hem arribat, no? Jo crec que aquí tots hem d'entonar el mea culpa, perquè no s'arriba, és com, no, esto no pasa si de, no, de los dos, de les dues parts, pues passa el mateix aquí, tots hem d'entonar el mea culpa, però aquí hi ha una part que, com deia el Nacho Martín Blanco, viu instaurada en el victimisme, i jo crec que ja n'hi ha prou. Jo crec que és un exercici que hauríem de fer tots, perquè no es maximitzés certes situacions i tampoc s'arribessin a situacions com la que vam veure el dijous passat al Col·legi de Canet de Mar, amb manifestacions, aquelarres i de més. O sigui, això és culpa de molta gent, començant també pels qui no... els que estan contínuament trepitjant l'accelerador a Catalunya. La meva forma de veure les coses.
Li toca al Jordi i després al Pepe.
En tot cas, recordar que la sentència sobre el 25% és una sentència que refereix, insisteixo, a una llei que ja no existeix, que està derogada, que és la LOMCE, la llei verd. Aquesta llei està derogada, per tant, aquesta sentència serà impugnada i serà derrotada en instància superior de forma més que evident. La llei que regeix actualment, que és la LOMLOE, permet que cada comunitat autònoma designi quin és l'idioma vehicular a la seva comunitat autònoma, i serà el govern de Catalunya qui decidirà si es manté o no es manté la immersió lingüística. Per tant, tota aquesta polèmica, més enllà de qui electoralment la vol explotar, sigui per un costat o per un altre, perquè també he vist la presidenta Laura Borràs fent declaracions francament molt desafortunades el dia d'ahir, qui vol explotar això electoralment, doncs li dona molt de bombo. Qui vol garantir la qualitat del sistema educatiu públic a Catalunya, doncs crec que ens dediquem a altres coses, com a demanar que millorin les ràtios de professorats, com a demanar que es construeixin tots els centres educatius que estan pendents de construcció des de fa molts anys a Catalunya, que s'acabin els barracons d'una vegada per totes a Catalunya, a totes aquestes coses que no ocupen tertúlies ni portades, i que són les que de veritat necessita la comunitat educativa del nostre país.
Voleu comentar alguna cosa? El PP semblava que tenia ganes de comentar, no?
Bueno, és que aquesta victimització suposada s'utilitza de forma impròpia, precisament per aquests partits de dreta, que l'únic que volen és explotar el seu nacionalisme propi, que en definitiva és això el que estem parlant aquí, i no reconèixer una realitat, que és la realitat...
No m'has vist a mi parlar de nacionalisme amb la meva contestació.
Sí, m'has parlat d'envoltar-se amb banderes, i m'has parlat d'una manifestació del 8 d'octubre que hi ha hagut de fer memòria, perquè no recordava que havia passat el 1 d'octubre.
És un problema que no te'n recordes d'aquella manifestació, perquè sí, va ser històrica també a Barcelona.
Sí, històrica, sí, en uns àmbits, evidentment, bueno, en uns àmbits,
doncs, el Nacho Martín Blanco parlava d'una part de la societat que mai va dir res fins a un moment. Doncs aquell moment va ser aquell 8 d'octubre de l'any 2017 i jo crec que no feu memòria de certes coses que passen a Catalunya. I no fer memòria de certes coses que passen a Catalunya és no abordar els problemes. I a Catalunya tenim un problema social que ha vingut per culpa de la política.
Acusar de victimisme a determinats àmbits o a determinades forces polítiques quan el victimisme l'esteu construint constantment.
Jo t'he sentit moltes vegades en aquesta taula dir com el català no s'utilitza els percentatges del català, de com el català és minoritari, com no es tradueixen certs textos a la nostra vida diària del català, com el català està en perill d'extinció, si us plau, això no és victimisme.
Avui mateix, però avui el BOE, que sempre surt una edició en català, crec que no sé per quin motiu no ha sortit.
És el diari de cada matí de tots els catalans, el BOE, ara.
No, és el diari d'aquí. És el diari, com dieu vosaltres, de tothom.
Un dia haurem de fer una tertúlia, introduint un tema. És que abans que l'Irene parlava, ha dit una cosa, i ara amb aquesta cosa del 8 d'octubre, el que va passar no va passar, però més enllà, quan la gent surt al carrer, és el dia de les eleccions, no? Vull dir, no ens emmirallem massa en les manifestacions puntuals que hi ha, d'una banda o una altra, quan en realitat les manifestacions que costen són aquelles a les quals la gent va votar i després traiem els resultats que traiem.
Sí, sí, sí. Jo crec que les dues últimes eleccions a Catalunya ens han donat resultats que tothom els pot llegir com li semblen. Perquè és veritat que totes dues últimes eleccions l'independentisme agrupat, diguéssim, suma majories, però també és veritat que les dues últimes eleccions les han guanyat Ciutadans i el PSC. Mm-hmm. I a la vegada doncs, hi ha lectures diferents sobre l'entrada de Vox, la crescuda de Ciutadans primer i la caiguda després. És a dir, hi ha moltes lectures sobre això que fan que la lectura sigui molt, molt complexa com per fer un blanc o negre. No? Yeah. Llavors, dins de tots aquests matisos, cadascú arrima l'asco a su sardina, no? I crec, i ara aquí exerceixo el paper de força petita, no? Els comuns, diguéssim, seguim amb la mateixa representativitat que hem tingut els dos últims mandats, amb 8 o 9 diputats, i ens quedem molt sols entre aquesta guerra d'un nacionalisme contra l'altre, entre aquesta guerra d'un aparell contra l'altre i d'unes banderes contra les altres. Estem molt sols parlant de transició ecològica, parlant d'escoles públiques, parlant de centres de salut mental...
Però ara ja no tant, no?
Bueno, ara estem aconseguint pactar algunes coses amb una part del govern de Catalunya, amb Esquerra Republicana hem aconseguit pactar algunes coses i esperem que s'hi sumin més partits, perquè al final en decisions d'aquestes del dia a dia crec que compartim coses més enllà de les banderes i nosaltres estem en això, en trencar els blocs, en què gent que està al bloc independentista i gent que està al bloc espanyolista comparteixen coses encara que no ho vulguin reconèixer i nosaltres volem fer de pont entre això, entre aquests dos espais.
Voleu dir alguna cosa?
Bueno, és el debat d'esquerra, també, que això està sempre present i que jo crec que, encertadament, el Jordi ara ho comentava, i es poden fer moltes lectures, però la tendència natural a que en unes eleccions siguin els partits d'esquerra els que a poc vagin agafant espai, és el més natural del món, popularment, i la gent, i la gran majoria dels nostres conciutadans són gent treballadora, formen part de les classes populars, i en definitiva les polítiques d'esquerra són les que a poc es van implantant i esperem que continuïn aquesta línia.
Irene, vols dir alguna cosa?
No sé, s'estava atribuint les classes treballadores a l'esquerra catalana. Jo encara no us he sentit cap tipus de mesura, de veritat, que ajudi a les classes treballadores d'aquest país més enllà d'una pujada massiva.
La gratuïtat, per exemple, per posar un exemple...
Per exemple,
de 0 a 3.
Consellera al districte de les Corts, fa 20 anys que tenim pendent una construcció d'una residència en el districte més envellit de tota Barcelona i que des de la Generalitat estan vetant també des de l'Ajuntament de Barcelona. Tenim pendents una construcció d'una residència de discapacitats que estava també des de l'Ajuntament de Barcelona, un govern d'esquerres i també des de la Generalitat de Catalunya per les seves faltes d'inversions al districte. És a dir, no sé quin tipus de polítiques d'esquerres dieu que sou i no sé quin tipus de polítiques dueu a terme per dir això. No acabo d'entendre-ho.
Déu-n'hi-do. Estem a 13 minuts de les 4 en punt de la tarda. Estem a Ràdio Estel i estem amb la mirada posada també al cap de setmana. Permeteu-me us explico una cosa que no l'hauria d'explicar, perquè me la van explicar ja a la nit en el marc d'una conversa privada amb algú que coneix força, diríem, el Partit Socialista, i em deien que estan tots una mica neguitosos per veure què passa aquest cap de setmana durant l'executiva, perquè, clar, hi ha executiva del Partit Socialista, i sembla ser que Salvador Illa està en un silenci total sobre la composició d'aquesta executiva, sobretot qui serà el nou o nova secretari d'organització del PSC. Si sabem ja que, en principi, hi ha dues figures, com Miquel Iceta i Núria Marín, que anirien a ocupar la presidència i vicepresidència del partit. No sé aquí, perquè estic mirant els tres, el Jordi està com a punt de dir alguna cosa, però és que la Irene acaba de fer un, quan he dit Miquel Iceta i Núria Marín, no sé interpretar el teu gest, Irene.
No, em sembla un espanto, i la segona, una imputada a dia d'avui per corrupció al seu ajuntament, que és alcaldessa d'Hospitalet i que a dia d'avui encara ostenta el càrrec com a presidenta també de la Diputació de Barcelona. Aquesta és l'exemple.
Tinc la sensació que no et faran a tu secretari d'organització.
No, però em sembla bastant assombrós que el Partit Socialista encara tingui dintre de les seves files gent imputada per corrupció i que encara siguin opcions també a seguir dirigint el partit. Però bueno, ells ho faran. Després que no vagin donant lliçons de corrupció tampoc a ningú, eh?
En qualsevol cas, vaja, no sé, podeu dir el que vulgueu, Jordi. Jo anava a preguntar sobre l'altre, però vaja, si vols parlar de la corrupció del PSC, no tinc cap problema, eh?
No. Jo els hi desitjo sort i encerts al Partit Socialista, perquè amb la línia del que deia abans, el Congrés del Partit Socialista també és un element determinant perquè Catalunya surti del bucle. Mm-hmm. És a dir, el Partit Socialista critica el bucle dels independentistes, però el Partit Socialista també forma part del bucle. Perquè es trenqui aquest bucle i a Catalunya tornem a parlar de polítiques des de l'esquerra, des de la suma de la gent d'esquerres que volem fer polítiques semblants, s'ha de parlar Esquerra Republicana, s'ha de parlar la CUP, però també s'ha de parlar el Partit Socialista. I per tant crec que és determinant quina direcció tria el Partit Socialista, i si Salvador Illa, Miquel Iceta o Núria Marín decideixen que la seva aliança ha de ser amb Ciutadans, amb el Partit Popular i amb Vox, o que volen trencar d'una vegada per totes la dinàmica de blocs i volen construir alguna cosa amb Esquerra Republicana i amb els comuns.
Home, caldria veure què pensa Esquerra Republicana sobre això, perquè molt...
Ara, evidentment...
Res de res, no? A Barcelona. A Madrid és un altre tema, no?
Bueno, però és que les conductes són radicalment diferents. A Madrid no han canviat tant i a Barcelona s'han convertit en Madrid. És a dir, tenim un Partit Socialista, clar, tenim un Partit Socialista que no té res a veure amb el que era el Partit Socialista de Catalunya. El PSC era una cosa, el PSOE de Catalunya és el que és. I ja poden posar Núria Marín, ja poden posar Miquel Iceta, que estarem en el mateix cas. Els que ens van repartir i els que ens estan reprimint constantment des del bipartidisme de l'Estat, uns d'ells són el Partit Socialista. Partit Socialista Obrer Espanyol, que es fan dir. Però bueno...
Tu veus igual, el Partit Popular i el Partit Socialista els veus igual?
En aquest aspecte... No, igual no, evidentment que no és igual, però en moltes ocasions ens trobem al mateix puesto, eh? I ens estan donant exactament igual. I segurament podríem parlar del tema, fins i tot, de la llengua aquí a Catalunya i del català, i podríem parlar de moltíssimes altres coses.
Podríem parlar dels indults, podríem parlar... No,
amb el victimisme de sempre. Després deia, menys mal que el seu discurs no era victimista, però ha continuat parlant de temes de repressió, temes de com ens estan donant...
O sigui, tenim un senyor que pel que el seu despatx portava aquest mateix jazz que porto jo aquí, perquè el tenia aquest jazz al seu despatx, està inhabilitat com a...
Això no és veritat.
No,
això no és veritat. Tu per portar un jazz sobre la teva roba no t'inhabiliten. No menteixis tampoc, Pepe. Això no és així.
Home,
una persona és inhabilitada,
no?
Perquè en ple procés electoral la Junta Electoral li diu que ha de despenjar una simbologia partidista i no la despenja. I això és desobediència. Sigui un jazz o sigui el que sigui, desobediència. I ja està. Mira, tu pots fer el que vulguis amb el teu cos, faltaria més.
Les lliçons de compliment de la llei i de no corrupció ja van sortir aquí fa un temps i vam estar xerrant d'això per part de qualsevol membre del Partit Popular, i això és millor no tractar-ho perquè és que no té recorregut.
A veure, Jordi.
No, crec que hi ha una cosa que és objectiva. O sigui, jo puc entendre els greuges que explica Pepe en nom dels independentistes. Hi ha hagut coses que fins i tot a mi, que no sóc independentista, m'han semblat aberracions, no? I per tant entenc que expliqueu els greuges que teniu o que heu tingut o que esteu tenint. De totes maneres, no em sembla just dir que el govern actual d'Espanya, el govern de coalició progressista d'Espanya, està actuant igual que actuava el govern anterior. El que fa el govern, no el que fan els jutges, que sabem que no obeeixen al govern. El govern crec que no està actuant igual que el govern anterior. Crec que el Partit Socialista, i especialment amb la força, diguéssim, d'arrossegada dels Comuns i d'Unides Podemos que han estirat cap aquí, s'ha mogut respecte al conflicte català. Hi ha una taula de diàleg en marxa, bueno, cada donar fruits, i crec que ara li toca també a Esquerra Republicana fer una passa endavant. L'ha començat a fer amb la negociació dels pressupostos a Madrid, crec que està en la bona direcció, però negar que s'estan fent passes en direcció al diàleg per no perdre vots, diguéssim, no ajuda. S'estan fent passes cap al diàleg per les dues bandes, i això cal dir-ho i cal posar-ho en valor, no amagar-ho.
Sí, però més castanyes de les que han rebut i continuen rebent tampoc és senzill, i vull dir, només cal recordar i posar-se en el lloc de quan explicava el senyor Pedro Sánchez que la fiscalia aquí la nomena i va quedar així. Ja està. Bueno, doncs parlem d'això, parlem d'aquestes coses, aclarim aquestes coses. Això és un posicionament polític, també, i és molt clar. Vosaltres feu la crossa del Partit Socialista perquè interessa electoralment, perquè teniu un espai, perquè teniu una posició. Sí, jo ho entenc, però s'ha d'anar una mica més enllà i jugar-se-la i arriscar-se.
Jo que no formo part de cap partit polític, t'ho juro, i a més ningú té garantit el meu vot, ja t'ho dic ara, jo no formo part de cap partit polític, de ningú. Sí que et dic una cosa, vist des de fora, objectivament, no és el mateix quan el govern espanyol estava ocupat per Mariano Rajoy i el govern de la Generalitat per Quim Torra, amb tota l'hostilitat que hi havia, fins i tot en la repressió, efectivament, del dia de la votació, que aquest govern, que ha possibilitat, per d'una banda, el Partit Socialista, i d'una altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya, una taula de diàleg que seu els dos presidents a parlar sobre les qüestions. Com a mínim, diàleg hi ha. Abans no hi havia diàleg.
No, bueno,
més enllà d'això, vull dir, jo no estic defensant a ningú.
A mi no m'ho has de dir, que evidentment sóc una de les parts.
No, però sí que t'ho dic perquè jo crec que qualsevol persona que tingui una mica de memòria, si fa una comparativa, més enllà de que estigui d'acord amb un o amb l'altre, que jo no estic dient quin és millor ni res, no estic parlant d'això, però que és evident que hi ha diferències.
Sí, no, ningú posa en qüestió de que no hi hagi
entre
diferències.
Entre el govern de Quim Torra i el govern de Pere Aragonès hi ha moltes diferències.
Evidentment.
Entre el govern de Mariano Rajoy i el de Pedro Sánchez hi ha moltes diferències.
Moltes? Sí, però que hem de veure després els resultats pràctics. Hem de veure on...
Home, mira la llei de l'audiovisual avui mateix.
Sí, bueno, mirem més enllà.
No, ho dic perquè hem començat el programa justament parlant amb aquest guany que ha aconseguit Esquerra Republicana respecte al govern de l'Estat. Molt criticat, d'altra banda, pel Partit Popular.
Evidentment.
No els veig molt en la mateixa línia, no ho sé, insisteixo. Però
jo insisteixo amb l'últim que deia, és a dir, els passos s'estan donant. Negar-ho és absurd. Ara, el problema que tenen Esquerra i el Partit Socialista, des del meu punt de vista, és que no volen que es noti molt que s'estan donant aquests passos perquè electoralment els hi pot suposar un cost en els sectors més hiperventilats dels seus electorats, els sectors d'Esquerra que no volen ni sentir parlar de pactar amb el PSC i els sectors del PSC, viceversa, estan intentant retenir aquest electorat que no els hi marxi pel fet de construir vies de diàleg que efectivament s'estan construint i que són bones pel país i són bones per la ciutadania. Al final, això reverteix en millors polítiques i millors serveis per la ciutadania. Benvingut al diàleg, no l'amaguem.
Tinc moltes ganes de fer un diàleg sobre les Rambles, sobre la reforma de les Rambles. Deixeu-me que us digui que és un tema que tinc moltes ganes de fer. També tinc moltes ganes de saludar l'Àlex, que el tenim al telèfon del Més que Tapes, no? No tenim l'Àlex? No sé llegir els llavis. Josep Lluís, bona tarda, Josep Lluís.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, com estàs? Del Més que Tapes, també, m'imagino, no?
Sí, no, però el local es diu la Bodegueta Sant Andreu.
Ah, perdó, no, és que hi ha hagut canvis respecte a la pauta que jo tenia del programa. La Bodegueta de Sant Andreu, escolta'm, avui què es parla per aquí?
Et tinc que dir que no es parla ni de la llei d'harmonització, ni dels pressupostos, ni del 25%. Et puc ben jurar que no. La gent està més preocupada si n'hi haurà sopars d'empresa, si ens podem reunir amb la família, si podem fer el sopar de Nadal, si arribarem o no arribarem a final de mes. Encara que pensis que són tòpics, és això el que la gent parla.
Ja.
Gent, el tema del 25% de la normalització no li he sentit parlar a ningú.
Ja.
Això són temes molt llunyans de la gent de carrer. La gent de carrer... No té aquestes preocupacions.
Clar, escolta'm una cosa, Josep Lluís, hi ha molta gent que ha anul·lat sopars a la Bodegueta o no?
Sí. Ens han anul·lat perquè el tema Covid està tornant a agafar empenta i estem sentint molta gent de que han tornat a infectar-se, estan vacunat o havent passat el Covid. I això és el que la gent realment li preocupa.
I no, ja et dic, aquestes coses de pressupostos, 25% de normalització, jo no he sentit parlar a ningú.
Molt bé, t'agraeixo molt, que hagis estat avui amb nosaltres. Cuida't molt, Josep Lluís, moltes gràcies, i seguim parlant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Què volies dir, Jordi?
No, sobre això que diu dels sopars d'empresa, a mi em sembla que és, realment és un tema preocupant i em sap greu perquè no tinc cap simpatia per Argimon, però és que no puc entendre que el conseller de Salut de la Generalitat a dia d'avui no dongui instruccions a la ciutadania sobre si es poden fer, si no es poden fer, si es poden fer reunions de molta gent, si no es poden fer. Aquest cap de setmana hi ha un congrés del Partit Socialista. Es pot fer aquest congrés? No es pot fer? Ja n'hi ha prou de dir recomanem a la gent que no faci. No. Ets la Generalitat de Catalunya ha de prendre una decisió. O es pot fer o no es pot fer.
Això mateix que està dient el Jordi és el que deia jo la setmana passada aquí, és a dir, estan traslladant la responsabilitat a la gent, no? Saben que tenen un cost electoral si prenen mesures en contra de l'hostaleria i han traslladant la responsabilitat de fer o no fer sopars en comptes de determinar mesures restrictives per llei als restaurants i de més, no?
Estava rient per una altra cosa. No té res a veure amb el que estaves dient. Perdó,
Ho podem saber?
Era molt interessant, sí. He dit per antena ara fa un moment. No sé llegir els llavis. I anava a afegir ara. I menys per sota la mascareta. No? En fi, escolteu-me, que tingueu un molt bon dia, no? Que sigueu feliços amb aquest dimecres, que estem a 10 dies del Nadal, no? Del fum, fum, fum. Canteu el fum, fum, fum o no vosaltres?
Jo aquests dies cada dia, amb la petita, cada dia cantem una estona.
Jo sóc molt fan de l'Instagram del Jordi Manils, perquè es veu molt aquesta relació amb la seva filla. Jordi, nene, Pepe, gràcies als tres, molt amables.
Gràcies.
Gràcies.
Bona tarda.
Fem una pausa breu, tornem de seguida. I anem de festa, de festivals. Fins ara.